corazones, solo existe una. No hay imitaciones. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo.
Miren, i si parlem de del que serà notícia, serà pues de el festival de Benidorm, el Benidorm Fest. Tenim en nosaltres al creador de la pàgina de Facebook de Crist de l'Hospital, Lluís Cabedó. Bon dia.
Hola, bon dia, Susana, com estem?
Pues he vist la notícia del festival del Benidorm Fest. I saps el titular que resa? La capital del turisme és vist de gala per acollir la primera semifinal del Benidorm Fest.
Sí, sí, des de l'any passat tots els amants de la música i segurament seguidors del Festival d'Eurovision tenen marcat al calendari les fetges on se celebra les semifinals, un dia com avui, que es comença, i el final del festival, ara el nomenat Benidorm Fest. Però este certamen, per als més majors dels nostres oients, sempre serà el Festival Internacional de la Canció de Benidorm.
Itàlia.
En els seus orígens, era un certamen musical que se celebrava anualment a la ciutat de Benidorm, cada mes de juliol. O sigui, de fet, entre tots els mesos de... Sempre que s'ha organitzat tots els festivals de Benidorm des de l'any 1959 fins al 2006, que se va deixar de fer, sempre era el mes de juliol el mes que se celebrava. En 1958, a Espanya va sortir la idea de celebrar un festival de la cançó d'estiu a l'estil que s'estava fent a Itàlia, com era el de San Remo, que este, per cert, va ser fundada l'any 1951. Els fundadors ideològics se trobaven reunits al quiosc del tio Kiko, que deia ser molt famós i somen i ser poble, on estava l'alcalde de la ciutat, Pedro Zaragoza, l'escriptor i periodista Carlos Villacorta i el director del gabinet de premsa del secretari general del Movimiento, a més del periodista Teodoro Delgado Pomata. Pues d'aquestes persones va ser les bases de lo que al següent any, a l'any 1959, se celebrarà la primera edició d'un esdeveniment anomenat Festival Espanyol de la Canció de Benidorm, el qual estaria organitzat per tota la xarxa d'emissores del Movimiento des de la ciutat de Benidorm. Com t'ha dit, el festival pues, va començar aquella en l'any 59, però l'any 2006 va deixar de realitzar-se. Dona compte que l'any 2000 la televisió, el festival sempre el transmetien per la televisió i tal, i l'any 2000 era molt mala o sea, ficaven música a les televisions i se disparava l'audiència, però en negatiu. La gent no veia música, o sigui, va ser un període...
I van saber per què, quina raó van
tindre? No sé, però des d'entonces les televisions donen compte que el festival este el transmitia Televisió Espanyola en el seu origen i els últims anys va ser Telecinco. Però era... De fet, va desaparèixer dels programes musicals en la dècada dels 2000. O sigui, no, era ficar un programa musical, de fet,
i caure els oients, els televidents, en este cas.
Sí, sí. L'altre dia van dir que, per exemple, van entrevistar al que va crear OT, sí. I ho dia, esta reflexió la dia, i quan van presentar la idea de fer OT, tots diuen que si estaven locos, però si era ficar un anunci, que anaven a fer un programa
musical,
molt bé, que hi sigui un músic, automàticament el tapin,
i no es venia, no?
Entonces era una locura.
Els menys musicals eren allà a altes hores de la nit, que ja estava la gent que patia d'insomni.
Que ja tot es pareixia bé i tot. Pues això, ha tingut que passar 15 anys per a que ressorgiera, per lo que l'any passat tornava a realitzar-se i convertir el festival en un èxit total.
Per tornar a convertir-lo en un èxit total. Dona compte que el secretari autonòmic de turisme està visitant a Benidorm i diu que els restaurants també participaran, ells faran la Tapa Fest.
Sí, sí, no?
Així és... tot el món se suma.
Els hotels estan completament
80% ocupats. De places hostaleres assegura que és un event i que per fi mitirà refrescar el target de públic a Benidorm.
Sí. A part de tot el públic eurofan, que són els grans seguidors d'este festival a raïs de que...
En esta zona hem sigut uns grans fans,
En
esta zona hem sigut uns grans fans, del festival de Benidorm.
Pues te conté una miqueta. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, l'alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, i el president de la Televisió Espanyola, José Manuel Pérez Tornero, van comunicar el retorn del festival amb el propòsit de convertir a la nova preselecció espanyola del Festival de la Canció d'Eurovisió com a referent a través del el Benidorm Fest. Pues tinc que dir-te, Susana, que un almassorí el va ser el guanyador a la dècada dels 70, quan el festival estava en la ola de... en lo alt de la ola.
En la cresta de la ola.
Sí. Fica-li la música al cello perquè la gent vagi escoltant.
És un negre rincón a peres de el rumor apagado de la calle. Estoy en mi rincón y me rodean mis mil pequeñas cosas entrañables. Aquí cabe mi mundo y aquí vuelvo a encontrarme a mí mismo cada tarde. Estoy en mi rincón en esas horas en què mi vida és mia.
Pues sí, el Festival de Benidorm entre els anys 1959 i 1971 es va succeir els majors èxits de la història del festival. Cançons com Comunicando, Quisiera ser, Tu loca juventud, La vida sigue igual o Amor amargo, a més de comptar amb la participació, ja ho diré bé, d'emergents figures de la cançó espanyola, com eren el Duo Dinámico, Rafael, Bruno Lomas,
que totes sonaven pràcticament iguals, eh?
Sí, sí, José y Luis, Michel, Los Gritos i hasta el mismísimo Julio Iglesias. I encara que no eren molt famosos, durant aquests anys es van presentar artistes com Karina, Víctor Manuel, Lolita Garrido i Manolo Otero. El guanyador d'Almassora li nomenen Eliseo Peris Forcada, que va néixer a Almassora el 30 de juny de l'any 1949. Estudiant a la Universitat Laboral de Tarragona, va formar el grup The Silver Stone. Quan va arribar de vacances, va formar el grup Los Cimarrones, que després van passar a ser els D2. Segur que este home no podia estar un minut sense tindre algú per compartir la música. En tots els casos, ell era el cantant principal. En acabar els estudis a Tarragona i en la formació dels D2, van viatjar fins a Madrid per aconseguir la fama. Van arribar a actuar a la mítica cadena Consulado de la capital d'Espanya durant diversos mesos, amb un èxit abrumador, cosa molt difícil d'aconseguir per altres grups. Algú d'alguna discogràfica anomenada Marfer se va fijar en ells i els va gravar un single, amb el que van participar al Festival de Benidorm de l'any 1969. Van aconseguir el segon lloc i el premi a la millor lletra amb la cançó Don José. El grup, desgraciadament, va començar a dissoldre's a l'any 1970 i li va arribar una nova oportunitat, aquesta vegada com a solista. I a l'any 1971, amb el nom artístic de Eli Forcada, li van proposar participar en el 13er Festival de Benidorm i en aquesta ocasió va aconseguir el primer premi i la Sirenita d'Or amb la cançó En mi rincón de Maria Celes, que és la que hem escoltat ara. Amb aquest èxit, la seva carrera musical es va veure una miqueta troncada per el servei militar, problema que van tindre quasi tots els joves d'aquella època, que quan volien despegar se presentava la mili per el mig i a molta gent es va acabar la carrera, no? I posteriorment va seguir vinculada al negoci musical formant-se i sent un dels mànagers musicals més prestigiosos del mercat espanyol. Amb la seva agència de representació artística anomenada Elite Productions, van passar artistes com Azul y Negro, Juan Bau, Glamour, la banda Tennessee, Amistades Peligrosas, David Santiesteban, Augusto Alguero, Los Panchos o Los Brincos. Ah, ja m'havia haver conegut a Los Panchos, eh? Tinc que reconèixer que són els meus. Posteriorment es va dedicar a la producció de musicals per a teatres, amb produccions com Gris, El Tour, Los Beatles en espanyol, Flashdance o Nino Bravo. Actualment, Eli Forcada és membre de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de la Televisió des de l'any 2009. O sigui, com a cantaor va arribar el cim al Festival de Benidorm de l'any 71, però després en qüestió professional també li ha anat bé. Però tinc que dir-te que també a Vila-real pues, també van tindre persones que van experimentar el Festival de Benidorm. Tinc que primerament donar-li les gràcies d'ahir a Juan Gaspar Nebot, que vaig tenir ocasió de parlar amb ell.
Clar que sí.
El qual me va facilitar molta informació respecte a la seva participació, ja que d'estos festivals estem parlant de que fan vora 50 anys i molta documentació avui en dia no consta en molts llocs. Pues Juan Gaspar Nebot Sancho en aquells anys 70 va començar amb la cançó, en el grup, i espero que ho diga bé, Nupuuf, significat Nosotros Unidos para un Mismo Fin, eren les inicials de esa frase, no? I estava composat per Ángel a la bateria, Vicente Molés al bajo, Alfonso Cañas guitarra, Pedro Menero a la guitarra i June com a cantant, els quals van gravar a Madrid el seu primer tema, Amor y Deseo. June també, sense deixar el grup, va editar dos singles i una casset en solitari amb el músic local Rafael Beltrán. Pues el June es va presentar dos vegades al famós Festival de Benidorm. El primer any va ser a l'any 1976 cantant la cançó Quiéreme, però va ser descalificat perquè la cançó es va publicar antes de que arribara al festival, motiu per el qual pues, això va ser descalificat. I en l'any 1978 fa una segona intentona, el qual va presentar dos cançons, una titulada El Refugio, la qual no va ser escollida per al certamen, però l'altra sí, Soy tu amigo, que Txelo me la ficarà perquè la gent la puga escoltar.
La vida problemas tendrás, pues la vida es continuo luchar, proseguir, trabajar. Y hay mil motivos que te hacen vivir, los detalles que te harán sentir la ilusión, el amor. Solas y no sepas qué hacer. Cuando el viento y el frío destruyan tus flores, tómame a mí, te daré ese calor que hará brotar de nuevo el amor, pues soy tu amigo.
Pues sí. No coneix esta cançó.
Pues això, Soy tu amigo era la cançó composada, escrita i arreglada per ell mateix, en la qual va aconseguir ser finalista en aquella edició. Aquell any era l'any 1978 i va guanyar la cançó Toro Negro, interpretat per el grup malagueño Junque, que era un estil harcha, que dona compte que feia poquet que la democràcia es començava a caminar i quasi totes les cançons d'aquella època era aixina d'índole política.
Sí, sí.
Aquella en junio va a tener que va a competir en el escenario entre altres en Tino Casal.
Ya veus, tu, no va a quedar cantar la canción de Tino Casal, la gent, sí, sí.
Que va a quedar en el segundo puesto a pesar de ganar varios galardones como a mejor cantant jove o a la mejor composición musical. La seva cançó per sal se dia Emborrachate, que pudiera ser de Villarreal també perfectament este,
De on es vindrà esa fama que tenim en Villarreal, a la gent de Villarreal que les diuen que som uns borratxos, és que jo no ho sé, doncs veis esa fama, tenim que averiguar-lo, Si algú sap que ens envia missatges, anirem buscant la història.
Que ens ho fiquen al nostre Facebook de la cadena i anirem ampliant la
comunicació.
No obstant així, l'edició de l'any 1981, el duo Lucky i José es va presentar a una cançó composada per també Juan Gaspar, titulada Vivir i soñar, la qual se va classificar en segona posició, només superada per José Umbral en la seva cançó I te quiero. O sigui, la cançó, ell com a escritor de la cançó va quedar en segon puesto en l'any 81. Per cert, Susana, l'edició d'aquell any va ser famosa per la retirada en plena actuació de Braulio. Braulio era una de les estrelles del moment, per dir-ho d'alguna manera, ja que se sospitava que el triomf se l'emportaria José Umbral i ja havia estat decidit des de dies abans, segons ell. Pues la forma de que tenia el concurs este de que la gent votara pues era a través de les votacions que feia la gent a través de Radio Cadena Espanyola, de Televisió Espanyola i el públic assistent allí, entre els tres fent el còmputo de punts per aconseguir qui, per dir qui era el que guanyava. Però ja que estem una miqueta parlant de música i deixant una miqueta a part els participants del Festival Verd, pues vull recordar avui també a un altre grup. Tu sabies, Susana, que va haver un grup a Villarreal que va arribar a ser número 1 en la llista de los 40 principales?
Home, i can, com no ho hem de saber, lo que vam cantar aquesta cançó,
Vale, nosaltres mos pillaria jovenets, bueno, jo al mi.
La busquem, Txelo? És que jo vull que la gent torni a recordar-la. S'ho he de recordar que era d'uns vilarrealencs, que és el que hem de recordar, posar en valor el que se té així, en la comunitat valenciana.
I lo difícil que és arribar a estos puestos,
I tant, i tant.
Tinc que dir-te que això va ser a mitjà dels anys 80. A mitjà dels anys 80 a mi me va pillar pues, en 16 o 17 anys.
Te dones compte un silenci, un silenci de ràdio, lo llarg que se pot arribar a fer és que la tecnologia punta entra... Perquè, clar, ara estem pensant que l'ordenador va al ritme d'ell i nosaltres anem més ràpids. Al final, ja.
Cuando mexicanos quisieron partir es tu patria chica te iban cuatro mexicanos en un bote de Tequín. Iban cuatro mexicanos, iban cuatro mexicanos en un bote. Se rompió y los cuatro mexicanos la llevaron a la fe y los cuatro mexicanos y los cuatro mexicanos
es el foc, que seguramente se estará cremant,
cuatro mexicanos la llevaron a la fe.
Sí, sí. Pues sí, a mitjans dels anys 80 sorgia un dels grups més destacats del pop a Villarreal. S'anomenaven, com bé hem dit, Cuentos Chinos. I estava format per Enrique Renau, que era la veu i la guitarra, Alejandro Carda, que era en este clutch, i Juan Enrique Torner, bajo. Els tres se caracteritzaven per un poc fresc i pegadís, carregat d'uns tints humorístics. Estos tres jovens van decidir participar en el primer concurs de pop rock que organitzava la Diputació de Castelló, el qual van guanyar. El premi consistia en la publicació de dos cançons en un LP amb diverses bandes locals. Tot podia haver quedat ahí, però van decidir gravar un democasset, que van enviar a Madrid, on va caure en gràcia a la discogràfica PM Records, que es va firmar per dos àlbums. El tema Cuatro Mexicanos se convertia en un èxit de ventes a l'estiu de l'any 1987. Va entrar en la llista de los 40 principales un 30 de maig de l'any 1987 directament al puesto 24.
Quants milagres fa Sant Pasqual?
Sí, sí, ni sa setmana. I van arribar a ser número 1 al 4 de juliol, del qual d'esta llista van desaparèixer a finals del mes d'agost. Però tinc que dir-te, Susana, que el mèrit d'este grup, si jo te dic en qui va competir en aquestes llistes per a ser número 1, fliparàs.
Pues venga.
Pues, qui no coneix la cançó de Buayas, Buayas, de Desirles? Na, 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 na,
no, no, a més la podem, la podem buscar, anem buscant-la, li ho diem a la nostra DJ sí. que tenim així al costat.
Sí, sí, ha sigut la meva novista.
Buayas, Buayas és una cançó que tots l'hem cantat, eh?
Pues, ells se codeaven ixes i anaven per damunt d'ella, o sigui, que esta cançó que ha sigut universal, o sigui, que tot el món la canta i la balla, pues ells encara estaven per damunt d'ella. Però està una altra gran, la Whitney Houston,
sí.
I a sobre veuràs tu la classe d'inglès de l'escola de pago meu, In Wanna Dance White Summer Body, que era una cançó dels principis de...
No, però quan parla de lo bé que parla en anglès, el que ha de fer també és donar la traducció de l'anglès i així encara queda millor.
Pues m'has pillat ahí.
Ah! Pues les classes de pago, Luis, no van donar massa bona resultat.
Jo feia
tu
com
te limitaves a fer la bona pronunciació, no?
Jo feia com la Rosa d'Espanya.
Ja.
No me preguntes com se dia, pues això. Pues mentre busca la cançó, tinc que dir-te que països d'Amèrica Latina, com a México, en programes radiofònics com Turno Matutino del Joselino de Guadalajara i en Perú, en l'emissora Radio Panamericana de Lima, van ser número uns i van estar una fotregà de setmanes en el rànquing setmanal. O sigui, el nivell internacional d'esta cançó va arribar arreu del món, sobretot de habla hispana. La tenim, Txelo?
Every step the way and I will always love
del guardaespaldes, però l'altra cançó segurament tots els que han sigut bailongos de discoteca d'aquella època segurament sabran de quina estem parlant, perquè era una cançó que quasi que allà se va presentar al món en esta cançó. Després ja va arribar, pues, per que siga jo un experto d'estos de radiofórmules.
Estava buscant què va ser de Cuentos Chinos.
Sí, no, van traure un segon disco, com te havia dit, però la primera disco era un lleó chino, no? Un gat chino, no? La porta, que era predomini de bona sort, no? Però va ser molt bona sort per a ese disco. Perquè el segon, la veritat, ja no va tindre tant d'èxit com van aconseguir en la cançó esta dels Cuatro Mexicanos.
Jo tinc una publicació que parlava de que los integrantes míticos, en la publicació és de l'any 21 i parla de que los integrantes del mítico grupo vilarrense Cuentos Chinos dan buena cuenta de que siguen ahí, sin prisa pero sin pausa, y que están assajant al menos una volta per setmana quan les restriccions de Covid, això era el 21, o sigui, per lo vist, estan en actiu, eh? Ojo! Almenys és el que aquesta publicació dia. Ja no tenen el mateix aspecte. Jo soc no, ràdio, no. Però t'ensenyo l'aspecte i ja no tenen...
Se tenen que ajuntar molt perquè pareix que siguin els tres igual. Apareixen la porta, els tres en bigode, ulleres de sol, apareixen trillissos, més que d'això. Però escoltem-lo de Guayas, Guayas, veuríeu tu
que esta és la que parlàvem.
Sí, sí.
Esta sí que la vam sentir, a més, les dos eren dos cançons molt sentides.
Molt sentides universalment.
Voyage, voyage, loin de la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace, et nous et de la
que així en Vila-real n'hi ha molt bona matèria, molt bona, és una molt bona terreta per traure gent de la que se parla i que se parla tot arreu del món. Com també se va parlar de l'Almassori, que va guanyar ese primer premi, i també del Vila-realenc que va quedar en ese festival de Benidorm, que ara es diu Benidorm Fest. I que, bueno, vam estar en el mapa, estem en el mapa contínuament, no? Sí. La província de Castelló és menudeta, però resultona, no?
Seguim traient or de tan poca gent que anem així, o sigui, que té més mèrit encara, i damunt som de províncies, no? Que encara ens hem de sentir més orgullosos que gent aixina de poblets.
A mi el que m'ha agradat molt és quan has dit Telecinco.
Telecinco.
És a dir, i se deje... Que bonico és, no? En fi, Lluís, la setmana que ve més i millor, no?
Per això esperem, a veure què trobem per a la setmana que ve.
Pues de ben segur que algo que siga actualitat.
Molt bé, Susana, mos veiem.
Sé que en la vida problemes tendràs.